Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, s'ha demostrat molt preocupat per les informacions periodístiques que, segons ha dit, apunten a una possible purga i politització del cos dels Mossos. Ho ha comunicat en una entrevista a Ràdio 4 i la 2.
Escolti'm, retirar el responsable d'investigació del cos de Mossos d'Esquadra i no explicar per què se'l retira i fer altres canvis dient que es vol feminitzar el cos, que ho trobo molt bé. No, les explicacions no són convincents i apareixen informacions periodístiques, en fi, de professionals molt acreditats de l'àmbit del periodisme que diuen que s'han esborrat correus electrònics i que diuen que hi ha una interferència política en investigacions en curs que afecten a persones, en fi, per les que jo tinc tot el respecte i tota la presumpció d'innocència, només faltaria, però això és molt greu, eh?
D'altra banda, hi ha celebrat la reunió que divendres passat va mantenir amb la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, per un nou pacte pel català. S'ha mostrat disposat a arribar a un acord, però ha subratllat que també cal parlar de convivència lingüística. I el Tribunal de Cassació de Bèlgica decidirà el 18 de gener sobre el recurs contra la denegació de l'extradició de Valtònyc. La Fiscalia belga ha impugnat la decisió del Tribunal d'Apel·lació de Gant, que el passat 28 de desembre va rebutjar l'entrega del jove mallorquí condemnat a Espanya per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces. El Ministeri belga veu insuficients els motius que va donar el Tribunal. Si es desestima el recurs de la Fiscalia, l'euroordre contra Valtònyc quedarà definitivament rebutjada. En canvi, si l'accepta, el cas tornarà a mans del Tribunal d'Apel·lació de Gant, que haurà de revisar la sentència. Això vol dir que en cas d'una decisió desfavorable del Tribunal de Cassació, s'hauria de repetir el judici. I encara a Europa, aquesta matinada el president del Parlament Europeu, David Sassoli, ha mort als 65 anys després de més de dues setmanes d'ingrés hospitalari a Itàlia. Al setembre, el president de l'Eurocambra va agafar una pneumònia que el va obligar a estar més de dos mesos hospitalitzat. El socialdemòcrata italià el va nomenar president del Parlament Europeu el juliol del 2019 i precisament la setmana que ve se li acabava el mandat. És la primera vegada en la història del Parlament Europeu que mor un president en exercici. Segons el reglament intern de l'Eurocambra, ara la vicepresidenta primera, la maltesa Roberta Metsola del Partit Popular Europeu, haurà d'ocupar el càrrec de manera provisional fins que l'Eurocambra esculli un successor. I més notícies. Els farmacèutics han rebut amb satisfacció l'anunci del president espanyol Pedro Sánchez de regular el preu dels testos d'antígens que es venen a les farmàcies davant l'alta demanda que hi ha aquests dies. Des del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, però, alerten que cal regular-lo a tota la cadena de distribució i no només fixar el preu de venda final. Ho ha dit la vocal del col·legi, Laura Gomà, en una entrevista a Ràdio Estel.
Està molt bé regular els preus i és una mesura de la qual nosaltres estem molt a favor, perquè ara mateix els testos d'antigen són un producte de primera necessitat i bàsics per controlar l'evolució de la pandèmia. Llavors necessitem un preu regulat, però s'ha de regular a tota la cadena de subministrament. El que no pot ser és que es reguli un preu final i que la farmàcia estigui comprant per sobre d'aquest preu final. Què farà la farmàcia? Deixar de comprar-los.
Tot i aquest avís, Gomà ha volgut enviar un missatge de calma i explica que els farmacèutics no deixaran sense testos a la població, però demana celeritat al govern. D'altra banda, Gomà ha detallat que des del 3 de gener les farmàcies han comunicat al Departament de Salut 37.000 positius de ciutadans que s'han fet el test a casa seva com a mesura per descongestionar els centres d'atenció primària. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Els blaugranes Pedri i Ferran Torres volen a aquesta hora cap a l'Aràbia Saudita per reunir-se amb la resta de companys i disputar demà la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid. També volen amb ells el president Joan Laporta després que tots tres hagin superat satisfactòriament el coronavirus. Un cop arribin al seu destí, Pedri i Ferran Torres s'entrenaran amb la resta de companys. Torres, però, ha viatjat sense estar inscrit a la competició, però el club espera fer-ho en les properes hores. A la Lliga Espanyola, el Cádiz ha comunicat aquest matí la destitució de l'entrenador Álvaro Cervera. La decisió arriba després de la derrota aquest cap de setmana contra l'Osasuna, però a quatre dies només de disputar els vuitens de final de la Copa del Rei contra l'Sporting de Gijón. Cervera marxa del club amb l'equip penúltim a la Lliga, però només 4 punts de les places de permanència, quan tot just ha començat la segona volta del campionat. Acabem mal de cara, el xilè José Ignacio Cornejo ha guanyat la novena etapa en motos. Benavides ha estat segon i Walker tercer, que es col·loca nou líder de la general. El castellonenc Joan Barrera ha entrat cinquè. Quan només falten 4 etapes per al final del ràdio, Barrera es manté sisè a la general a gairebé 11 minuts del líder.
Gràcies, Xavi. Més notícies a les 12 i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
Set minuts que passen de les 11, seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel i avui volem estrenar l'any parlant de gent gran. Però a partir de quin moment s'és gran? És una pregunta que ens hem fet avui a la redacció. Clar, molts països europeus fixen l'edat de jubilació cap als 65 i és a partir d'aquí que hi ha un canvi considerable, Olga Vallejo, a les rutines diàries, sobretot per qui deixa de tenir una vida laboral.
Sí, però tot i així s'és gran a partir dels 65, depèn de com estiguis de salut. El 65 és una bona edat per deixar de treballar. Dependrà del, potser del tipus de feina que facis. Cal establir una edat oficial de ara ja sóc vella. Bé, però més enllà de quan s'és gran, la gent gran vol ser gran? I el que intuïble sí. Resposta, parlem prou de la gent gran, creiem que no. I posem en valor la bellesa, creiem que tampoc la posem prou en valor i per això en volem parlar.
Així és. Avui al matí a Ràdio Estel parlem de la gent gran amb dues grans dones que en saben molt, molt d'envelliment. D'una banda, l'Anna Freixas. Ella és escriptora feminista i professora jubilada de la Universitat de Còrdoba i autora del Yo Vieja, del llibre Yo Vieja. Anna Freixas, bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres i bon any. I
igualment.
Aquesta connexió des de Còrdoba. I tornem aquí a l'estudi perquè ja ens acompanya també la Mercè Pérez Salanova, experta en envelliment i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, professora jubilada i també investigadora a dia d'avui. Mercè, la mateixa universitat. Mercè, com estàs?
Molt bé, encantada d'estar amb vosaltres. Hola, Anna.
Hola, Mercè, què tal?
Molt bé.
Us coneixeu amb l'Anna, Mercè?
Sí, sí, de fa molts anys.
Molts anys.
Clar, està clar, no sé com ho veieu, amb la Olga anirem fent preguntes, perquè, clar, ens han sorgit molts dubtes, dubtes que avui volem doncs, posar resposta. Està clar que no és el mateix tenir 60 anys aquí que països on l'esperança de vida amb prou feines arriba als 60. Mercè, a partir de quin moment es pot considerar algú gran i com li hem de dir? Gran, posem mans al cap, vell, tenen certes connotacions negatives o no?
Si comencem pel final, doncs totes les paraules les connotem. O sigui que és important com parlem, què diem, com ens entenem o allò que escoltem doncs, configura la manera com entenem la vida i com la fem en el dia a dia. Dit això, quan s'és gran? Doncs això és relatiu. El que passa és que la bellesa subjectiva és una perspectiva de la bellesa i la bellesa objectivada o normativitzada socialment doncs és una altra perspectiva, una altra manera, un altre camí per apropar-nos a la bellesa. La bellesa normativitzada està associada a la jubilació i, per tant, a les edats de referència de la jubilació acostumen a ser la referència normativitzada i, diguem-ho així, objectivada en el sentit de que la compartim socialment, encara que les persones s'hi sentin o no referides aquell moment. Aquell moment, per dir que el fet de jubilar-se signifiqui esdevenir gran. Hi ha persones que es presenten com a persones jubilades, però a la vegada afegeixen immediatament. Però jo de gran no ho soc. I afegeixen alguna que jo crec que és molt important. No sé, Anna, tu què en penses, però que és, diuen, afegeixen... Perquè jo, del meu esperit, em sento jove.
Sí.
Val? I afegeixen, també. I, a més, és que jo estic en molt bona forma. Val? És a dir, que hi ha aquest conjunt d'afirmacions ens poden fer pensar en aquesta diferència, en com és el que s'estableix des de la normativa social i com és el que les persones, des de les seves vides quotidianes, des de les nostres vides quotidianes, anem fent, de vegades, a la contra del que es diu en aquesta normativització. D'altra banda, també val la pena considerar, i pels apunts que tu has fet, Mercè, a la introducció del programa, doncs que hi ha molts aspectes que concorreixen en aquest posicionament de les persones dient sí, jo estic jubilat o estic jubilada, però alto aquí, jo no sóc gran, no? Segurament en podrem parlar i l'Anna hi ha reflexionat extensament.
Uh-huh. Anna, de fet, el teu llibre, el títol, Jo vieja, és tot una declaració d'intencions, perquè segur que hi ha gent que li ha sobtat, ha pensat vieja o vieja? Bueno, és que...
Jo no, vieja jo no.
Som reticents, sí, oi? No. O hi ha certa reticència, deia la Mercè, totes les paraules estan connotades, però algunes potser tenen una connotació menys positiva.
Sí, bueno, jo crec que diguem-ne, ser vell vol dir haver arribat a un punt del segle vital en el qual no ets adolescent, no ets jove, no ets de mitjana edat, ets vell. Vull dir que has arribat a un punt en què ets vell. Això, que aquest punt del segle vital de repent social i culturalment s'ha connotat negativament, això és el primer que tenim que netejar del nostre cap, no? És a dir, ser vell és haver, no haver mort abans i haver tingut la sort d'arribar a una edat que, bueno, com ha dit la Mercè, doncs 65 no, sol ser l'edat de la jubilació i s'associa, però evidentment ser vell i tenir 65 anys no és el mateix que ser vell i tenir 95 anys, que van 30 anys de diferència. És a dir, si ho penses en altres moments del segle vital, no és el mateix tenir 20 anys que tenir-ne 50. Per tant, en aquests 30 anys hi ha molts estadis o molts moments, no? Evidentment, jo penso que si la societat es tragués la idea de que ser vell és un desastre i arribés a comprendre que ser vell és tenir una edat determinada, doncs jo crec que això seria algo que ens ajudaria a viure d'una altra manera.
Clar, és que...
Jo digues. Entenc que, perdona,
que
una persona és vella quan perd la curiositat i l'interès per viure. Tingui l'edat que tingui. És a dir, perdre la curiositat per mi és, i l'interès i tot, és el moment en què et dius soc vella. Per això la gent diu tot el que diu la Mercè, no? Alto, però jo estic jove, però jo em sento bé, però jo estic en forma. Tens?
I és molt curiós el que estem parlant, perquè fixeu-vos que ara m'heu fet pensar, jo quan era petita, moltes vegades, sempre volia ser més gran del que em tocava. És a dir, a mi em pregunto, jo soc del desembre, i em preguntaven, però tu quina edat tens? M'ho preguntaven a l'estiu. I jo, doncs, poseu-vos en el cas que en aquell estiu tenia 6 anys. Jo els hi deia, tinc 6, però l'any que ve faré 8. Clar, llavors... Clar, és curiós perquè, clar, mia mare em deia, però aquesta nena, per què vol ser gran, no? Clar, és una mica el que la societat dient. Era estrany que una nena petita es volgués fer tan gran de cop.
Ja, clar. Sí, digues, Anna, perdona.
No, perdona un moment. És que, fixa't, és un exemple perfecte de la connotació positiva o negativa. Quan tens 6 anys, tenir-ne 8 o 10 és anar pujant graons en l'escala del poder.
Ara, clar.
Mentre que quan tu arribes on tant, a la jubilació, el problema que té és la pèrdua de poder, és la pèrdua de visibilitat social, la pèrdua de determinats aspectes que t'havien donat a tu significat a la vida. Uh-huh. És que la jubilació exigeix una resignificació de la vida.
Clar,
I per tant... Sí, per ser, digues.
No, que em feies pensar, lligant amb una cosa que tu deies també abans, que és, tenim 30 anys per davant. Aquests 30 anys els acostumem a dir, 30 anys és molt temps i, per tant, hem de poder considerar la vellesa amb la seva evolució, no? Però també hi ha una qüestió, que és que aquests 30 anys són 30 anys d'una elevada invisibilitat. I, mentre que els anys dels 20 als 50, aquests altres 30 anys... són els anys, sí, com tu ara apuntaves amb l'exemple de la nostra periodista, de la Mercè, són anys de creixement, de poder, no? Jo penso que em sembla que val la pena reforçar aquesta idea que tu apuntaves de com signifiquem i com podem ressignificar i quines estratègies podem pensar que col·laborin a aquesta ressignificació. Perquè ja tenim constatada la paradoxa, no?, que és... volem viure més anys i a la vegada hi ha la paradoxa de que no es reconeix el triomf vital que significa avançar en anys amb dignitat, evidentment, a la vida, no? Llavors, si no anem posant sobre la taula, desentranyant, diguem-ne, com traient les teranyines, no?, d'aquestes visions reduïdes, moltes vegades estereotipades, doncs em sembla que podrem avançar poc aquesta manca de visibilitat i podrem, aleshores, esperonar menys aquesta possibilitat de mantenir la curiositat i l'interès per la vida i per preguntar-te, estant també en una cadira de rodes i necessitant ajudes per la vida quotidiana, no? Que crec que moltes vegades la negació a ser gran està col·locada en aquests, diguem-ne, en aquests tronoirs, no?, en aquests forats negres. No sé com ho veus. Bueno, Anna, és una reflexió que tu has defensat molt i que jo, quan t'hi he llegit, la comparteixo, no?
Sí, jo crec que encara que estiguis en una cadira de rodes i necessitis ajudes, pots viure vides significatives. És a dir, per una part, jo crec que això, tot aquest tema de la vellesa, per mi, té dos vessants, no? Per un costat, la persona individual, i per l'altre, la societat. En gran mesura, el meu llibre el que tracta és de parlar d'aquests dos aspectes, no? És a dir, interpel·lar-nos a nosaltres com dones grans. Quina imatge donem a la societat? Quines conductes tenim? Com ens desenvolupem? Com parlem? Com ens fem visibles? No d'una manera patètica i extremadament juvenil, perquè això no col·labora a oferir una imatge real de la bellesa, de dones que tenen canes, que tenen cossos de dones de 50, 60, 70, 80 anys. És a dir, el nostre estar al món com a dones grans, interessants, que tenen coses a dir, que opinen, pensen, demanen, etc. I, per una altra part, una societat que es decideix a mirar la bellesa d'una altra manera, en els medis de comunicació, en el llenguatge, en les conductes, en les situacions públiques, en les polítiques públiques. És a dir, jo crec que és un doble joc, aquesta ressignificació, però que nosaltres, com a velles, individualment, una a una, tenim molt a dir i molt a fer perquè la societat també transformi tot aquest pensament, no?
És curiós això que dius, aquesta nova mirada, perquè tu al llibre ja d'entrada dius no és la bellesa la que ens amenaça, sinó les nostres idees. I parlàveu d'aquesta en alça, no? Ara està en alça la productivitat, la capacitat de ser independent, la joventut, no? 40 ja comences a ser gran. Els 40 ara et diuen que són els nous 30, els 50 són fins i tot els nou 30. No sé com ens ho farem, que no siguin els 60, els nou 20. Jo us volia preguntar, perquè justament el llibre que és Jo vieja i no viejo, no? Les dones som víctimes del masclisme, de sostres de vidre, també estan més invisibilitzades les dones grans que els homes grans, Anna?
Sí, de fet, envellim com vivim. I a la nostra societat, fins ara, jo sóc de les optimistes irreductibles, doncs fins ara les dones hem viscut en una posició més molt més secundària, no hem tingut el mateix poder, els mateixos diners, el mateix accés a l'educació, a la vida pública, etc, etc. Per tant, quan envellim, doncs la nostra anterior posició en el món és també a la vellesa més clara, perquè un dels aspectes és que envellim amb menys diners. El diner és llibertat, és poder, és moltes coses, és accés a l'educació, a la cultura, a una sèrie de situacions que permeten, doncs, viure d'una manera o d'una altra. Però en aquest punt jo sempre crec que és interessant pensar que nosaltres també envellim, les dones, amb alguns capitals. Per exemple, nosaltres hem sempre sigut les persones que hem estat cuidant a la gent, uh-huh. I aquesta capacitat ens permet viure a la vellesa amb més autonomia quotidiana, etc., que ells, no? I un altre assumpte que també és un capital per nosaltres és el fet de que les dones al llarg de la vida hem mantingut, hem sigut les que hem tingut a la nostra mà sempre tractant els vincles, no? Hem mantingut les relacions, els aniversaris, etc, etc. D'això ens permet tenir xarxes, i aquestes xarxes a la vellesa es converteixen en un salvavides, no? En aquest sentit, aquests dos aspectes jo crec que ens donen una força, uns elements per viure una vellesa molt més tranquil·la, diguem-ne. De fet, les dones ens suïcidem molt menys que els homes, no?
Mira, Anna, espera't, que t'hem tallat perquè teníem ganes també d'escoltar. Anaves a dir alguna cosa més, Anna, per això? Anna.
No, s'estava escoltant, sí.
No, tranquil·la, perquè estem escoltant el mètode Kominsky. Al final, l'Olga ens explicarà el motiu per al qual hem anat triant, doncs, aquestes peces que hem triat justament per aquesta taula rodona. Mercè, clar, si seguim vius, és inevitable fer-nos grans, això està clar, però què podem fer per tenir el millor envelliment possible?
Bueno, jo crec que al llarg de la conversa ja hem anat dient algunes coses, no? Hi ha una idea principal que és aquesta, una vida amb significació. Una vida amb significació des de la perspectiva subjectiva, és a dir, de construcció i de reconèixer-te i de saber-te i de no funcionar desconnectada de tu mateixa, i també una vida significativa de saber que formes part d'una realitat i que tu com a ser humà tens una possibilitat d'incidir en aquesta realitat i transformar-la, no?
Perquè moltes vegades, Mercè, Anna, Olga, som nosaltres mateixos els que ens traiem importància i ens fem desaparèixer, no? Justament ara l'Anna comentava, no? Aquest, el tema que més dones, no?, suïciden que no pas homes, vull dir, en el sentit de que ens traiem la importància o el valor, no?, que podem tenir en una societat.
Sí,
com ho veieu?
Crec que això forma part també del pes dels pensaments molt a relats discriminatoris. Val? És a dir, per exemple, l'Anna ens acaba d'oferir un regal fa un moment dient les dones tenim un capital específic que no és que cap home ho tingui, però que és molt minoritari.
És molt minoritari
entre els homes,
no?
Val?
Sí, sí.
Va modificant-se, però encara és petitó. Tenim un capital molt important en la nostra experiència de cura en el sentit més ampli i matisat, divers, del que significa cuidar. És a dir, cuidar de permetre que la vida continuï en les vides quotidianes dels sers humans, no? I tenim un altre capital, que és tot el que fa referència als vincles i a les relacions. D'aquest capital, les dones no en fem ostentació, diguem-ne. Ho considerem col·locat com petites pedretes o petits grans de sorra a les nostres quotidianitats. I, en canvi, no, no ens el reconeixem, no? I aquesta falta de reconeixement fa que un poder que nosaltres tenim, que és un poder que es mou en un paradigma diferent del poder dels diners, però que és un poder perquè permet sostenir la vida, no el tenim en compte, no el fem present com a tal. El fem present més en termes de les nostres responsabilitats, les nostres obligacions, inclús en termes relacionals i d'establiment de lligams, de vincles, allò que ens dona gust, però en canvi no ho reconeixem com una fortalesa. D'acord? A mi em sembla que reconèixer aquestes fortaleses des de la perspectiva de gènere és important per les dones. És important perquè, per altra banda, ens ajuda a poder, diguem-ne, donar la volta a una posició que jo penso que no ens ajuda a envellir bé, que és la posició del victimisme. O sigui, jo crec que cal qüestionar, criticar, denunciar, reivindicar, però sabent també quines són les teves fortaleses i no perdre de vista aquestes.
Falten 4 minuts perquè siguin 11:45 i bé, deia la Mercè, han anat sonant músiques. Han anat sonant músiques que formen Sol la Careta, potser les heu reconegut si heu vist alguna d'aquestes sèries, de sèries on la gent gran és la protagonista, que no passa habitualment. Aquesta és Transparent, la protagonista és una dona trans que ha passat als 60, decideix explicar a la seva família qui és realment. L'anterior, El mètode Kominsky, una comèdia crua on els protagonistes sobrepassen la setantena. I hem obert amb Grace i amb Frankie, que són la Jane Fonda, que té 84 anys, i la Lily Tomlin, que té 82 a la vida real, que són les protagonistes, dues dones grans, protagonistes d'una sèrie que ja porta unes quantes temporades. És important, Anna, que hi hagi referents a la ficció, aquest emmirallar-te amb diferents models?
Sí, molt important. Molt important que hi hagi aquest tipus de sèries i també, sobretot, jo penso que és molt important que a totes les ficcions, a totes les pel·lícules, a tots els anuncis, hi hagin imatges de dones i homes grans que fan coses interessants, no que anuncien coses pels vells, sinó coses interessants per la vida o el que sigui. És a dir, que la imatge de la persona gran s'associï a la vida quotidiana, a tot. És a dir, que la bellesa no sigui com un apartat de la vida, no? O sigui, la vida significativa és fins als 65, i a partir dels 65, doncs, són unes altres vides. Bé, aquestes sèries les he vistes i m'agraden. Penso que tenen molts elements que ajuden la gent a viure la seva vida, a mirar la seva vida d'una manera, no? Però també m'agradaria veure... Bueno, també n'hi ha, eh? O sigui, pel·lícules i ficcions amb les quals doncs, les persones grans tenen papers interessants, no?
Mercè, és important tenir referents també, no?, i que hi hagi a la ficció pel qual...
Sí, a mi em sembla que hi ha també un aspecte que és no tant que hi hagi persones grans protagonitzant o coprotagonitzant, com ara apuntava l'Anna, però en aquest cas estem parlant de tres sèries on són protagonistes, ells i elles, sinó tot el que ens suggereixen. És a dir, perquè podrien haver moltes sèries amb persones grans protes, però, en canvi, que aquestes sèries el que estiguessin és només oferint-nos com els patrons més convencionals, no? És a dir, no hi haguessin punxes, no? No hi haguessin plantejaments, preguntes, esquerdes, a dir, oh, mira què està passant, ostres, ojo, com va això, no? Què dur, no? Què passa aquí? És a dir, que aquestes possibilitats, o sigui, veure que la Grace i la Frankie s'inventen doncs, l'estupendo vibrador d'una manera que reconeix els efectes diferents que pot tenir l'artritis i l'artrosi entre les dones, doncs a mi em sembla que entra en una línia que diríem provocació, però que jo la plantejo com una provocació que ens és necessària, perquè si no, també és molt difícil que les maneres de pensar no? Grinyoli una mica, clar, revolucioni, no?
Això, i a més... no? Que et facin treballar les neurones, sí, que diguis...
sí, bueno, que suggereixin, no?
Exactament.
Que suggereixin noves formes i noves possibilitats. I, això també és possible. Ah, jo també ho podria fer, això. Jo també podria viure així. Ai, no hi havia pensat mai, no? És a dir, aquesta suggerència jo crec que és molt important en aquest sentit.
Sí, perquè si no són una mica així, és que ja no es veurien les sèries.
Fem una cosa, clar, perquè Anna Freixas, Mercè Pérez Salanova, ho hem de deixar aquí. Us emplacem, Olga, perquè ens han quedat moltes preguntes.
Sí,
no?
Tant.
Si us podem convidar un altre dia i acabem amb aquesta tertúlia meravellosa que ens heu fet pensar més que mai. Què us sembla?
Sí, sí, per part meva, encantada.
Doncs ja ens posarem en contacte, Mercè, Anna, ja trobarem doncs, un altre dia, perquè ens han quedat, com dèiem, amb la Olga, doncs, moltes preguntes a fer-vos. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Anna.
Gràcies.
Seguim avançant, perquè encara ens queden doncs, moltes més coses aquí al matí a Ràdio Estel, però aprofitem res, marxem a publicitat. I a la tornada parlem d'aquesta alimentació saludable. Ho farem a l'espai Plusvalua Dones de la mà de Mireia Ella del Pozo, aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot Anirà Bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot Anirà Bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Hey, hey, hey! Manel Fuentes, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com esteu?
Josep Rubi, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Josep Segura, bona vesprada. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ramon Besa, bona vesprada.
Què tal, Ferran, com anem?
Jo sóc Rafa, Ferran és el productor. I bon Grili, bona vesprada.
Bona vesprada.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The essence of
4 minuts que passen de 11:45. Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Cel. Ara amb Mireia del Pozo i l'Espai Plus Valor a Dones. Ja sabeu que els dimarts i els dijous, des d'aquesta temporada, doncs, al nostre magazín abordem un tema en relació a la dona, al lideratge, a l'emprenedoria, també a la violència de gènere, entre altres temes que ens porta sempre la Mireia del Pozo. Mireia, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Escolta, et van portar moltes coses als Reis, perquè ens vam quedar el dimarts i que no ens vam veure el dijous.
Els Reis han estat molt bons.
Sí?
Molt bons, molt bons, molt bons.
Me n'alegro moltíssim, Mireia. Avui, però, que, mira, faràs de reina també, què ens portes?
De reina maga, i tant, maga, màgica, del que vulgueu. Doncs avui parlarem d'alimentació saludable.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Recordem, com sempre, abans de tot, que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció premis a Pink TV. Avui la Mireia del Pozo i tot el seu equip ens parlaran d'alimentació saludable.
Com esteu, Plusvàlua Dones? Nosaltres contentes, però realment, si hem de ser sinceres, una mica embafades. Tants menjars, tantes festes. I per acabar d'adobar, com ens deia la Mercè, Reis, el roscó, el tortell de Reis. Doncs bé, ara és aquells moments de l'any que totes les persones es plantegen fer una mica de dieta, una mica de bondat per eliminar els excessos. Però realment tenim clar quin és el centre d'aquesta bondat? Estem parlant de la salut? Estem parlant d'imatge? Estem parlant de bellesa? Cal tenir les coses molt i molt clares, amigues. Per això avui aquí anem a parlar-ne.
Així doncs, presentat el tema que tocarem avui al Plusvàlua Dones del matí a Ràdio Cel de la mà de Mireia del Pozo, donem la benvinguda a la nostra convidada, a la Mamen Rovira, Healthy Lifestyle Coach, dietista i nutricionista titulada per la Universitat Oberta de Catalunya, màster als Estats Units, Austràlia i també València, especialitzada en microbiòtica intestinal, intoleràncies alimentàries i problemes digestius. Mamen Rovira, què tal? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia i bon any.
Gràcies.
Molt bon any, molt bon
igualment,
any, mamen.
Vinga, Paula Fernández Ochoa, també avui la tenim aquí al Plusvàlua Dones, consultora de marca personal i presidenta de la secció Mujer i Nieve de la Real Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. Què tal, Paula? Feliz año, bon any.
Igualment, bon dia a tothom.
I molt, molt bon dia i perdona, Mercè, perquè resulta ser que hem de felicitar la Paula Fernández Ochoa, que és el seu cumpleaños.
Home, felicitats, Paula.
Muchas gracias. Qué mejor que celebrarlo con vosotras.
Noelia Rodríguez, quina il·lusió. Com estàs, Noelia?
Molt bon dia i molt bon any. Doncs de tornada, amb les piles supercarregades. Uau. I a tope.
Així m'agrada. A tope. Instagramer positiva, no, Mireia? La Noelia Rodríguez. Et sembla, Mireia, si comencem preguntant-li a la Mamen? Tu ens estaves parlant, no? Ens exposaves el tema principal d'avui, que és aquesta alimentació saludable. Mamen, amb la reflexió inicial que ens ha fet la Mireia, podríem dir que demostra que en certs moments deixem el més important de banda, com és la salut. On queda realment la salut, Mamen?
Pues es verdad que en estas, si no os fa res, ho faré en castellà. En estas fechas todos nos excedemos. ¿Por qué? Pues porque ya no es tanto la alimentación como en realidad es el estar con las personas que nos rodean, las personas a las que queremos. Y celebrar pues lo que son las Navidades. Nos olvidamos de que eso a veces nos puede ir mal o nos puede ir peor todavía si cabe. Pero es algo como muy puntual. Si nosotros lo que tenemos es un hábito de alimentación saludable, el hecho de que poco a poco o de vez en cuando nos lo vayamos saltando, no pasa nada. Lo que pasa es que aquí celebramos Nochebuena, Navidad, San Esteban, fin de año, primero de año, Reyes, claro. Entonces es como decir, llega un momento, que yo, por ejemplo, que la gente dice, es que no puedo más, ya no puedo comer más. Y aún así seguimos comiendo más, no tanto por el hambre que tengamos, sino por lo que eso nos representa a nivel de social, a nivel de cariño de familia.
Clar, perquè vale, és un tema també una mica cultural, potser, Mamen, no? Aquí tenim aquesta, bueno, aquesta cultura de reunir-nos i de menjar plegats, que és molt bonic.
Exacto. Entonces yo siempre lo que intento explicar es que las Navidades, estas fiestas, son especiales y que nadie se tiene que sentir culpable porque diga no puedo más pero sigo comiendo.
Claro.
Nada, culpabilidad cero. Eso sí, lo que hay que volver es que hoy ya estamos a casi mediados de enero y entonces esto ya se tiene que acabar y tenemos que volver a entrar en nuestra dieta todo lo que es una alimentación saludable. Nada de fritos, nada de grasas hidrolizadas, nada de azúcar, nada de alimentos industrializados, ¿vale? Volver a lo que es la alimentación sana, que es todo, pues son proteínas vegetales, proteínas animales, todo lo que es lo que durante todo el año deberíamos hacer, no puntualmente después.
Claro,
lo que pasa és que sí és cert...
Perdona, Mamen, perquè clar...
Tenim... Sí, perdona.
Sí, perquè estem completament d'acord amb que aquesta culpabilitat zero,
vull dir,
escolta, hem disfrutat, ho hem passat bé, ja està, que no es quiten lo bailao.
Ara.
Però, com tu bé dius, estem a mitjans de desembre, de gener, i la salut ha d'estar en el centre. Hi ha persones que volen fer realment les coses ben fetes i que volen entrar en una neteja post-Nadals o un procés depuratiu. Què és el que han de fer? Tu ens estàs dient ja doncs, això de treure els hidrats de carboni, treure els fregits... Explica'ns una mica més aquest procés depuratiu o de neteja.
A ver, yo normalmente lo que aconsejo es hacer un programa de depuración hepática. Cuando nosotros comemos tanto sin mirar, sin controlar, sin tener hambre, y luego pues lo que son culturalmente los típicos platos que son típicos de Navidad, ¿vale? No nos olvidamos o no le damos importancia que tenemos una parte de nuestro organismo que es fundamental, que es el hígado, que es el que hace realmente... que nosotros podamos sacar las toxinas de toda esa alimentación, ¿vale? O sea, es como el triturador de la comida que saca, ¿vale? Y lo hemos machacado absolutamente con todo. Entonces, yo lo que aconsejo primero es hacer una depuración hepática y entonces luego ya volver otra vez a los nuevos hábitos de alimentación.
Uh-huh. Clar, Mamen, a mi m'agrada molt com l'hem presentat a Mireia, Mamen Rovira, Healthy Lifestyle Coach, no? Que vol dir que és clar, nosaltres estem parlant d'aquesta dieta, però també ha de ser, diguéssim, un estil de vida,
totalment.
No?
Totalment.
No? Mamen, que englobi, no? aquesta salut en totes les activitats que portem a terme. Per tant, això implica, entenc també, Mireia, fer exercici...
Totalment,
no?
Clar.
Clar, Mamen, ara justament, deixant de banda això que m'agradava, no? destacar-ho també. Clar, el que s'ha posat molt de moda, no sé com ho veus tu, és el dejuni intermitent, no? És adient pel nostre cos? Està bé o no?
Sí. Sí, sí, o sea, a ver, el ayuno intermitente es como todo, ¿no? Va como a modas y ahora estamos en la moda. Antes estábamos en la moda keto, antes estábamos en la moda de... Siempre hay una moda, pero hay modas que pasan con el tiempo y otras que permanecen a lo largo del tiempo. Entonces, el ayuno intermitente está muy bien porque en realidad nuestro cuerpo no necesita comer 5 veces al día. O sea, hay que hacer una reflexión y es decir, ¿cuándo tengo hambre? ¿Tengo realmente hambre? Una cosa es el hambre emocional, ¿vale? Y otra es el hambre que realmente tu cuerpo necesita comer. Necesita ingerir alimento, que son cosas muy diferentes. Entonces, si tú vas y pasas por un sitio y dices, ay, mira, pues mira, me voy a comprar esto, piensa, ¿realmente tengo hambre o es porque lo veo, me lo venden y lo compro, ¿no? Entonces, yo soy una ferviente seguidora del ayuno intermitente. Lo que pasa es que, bien hecho,
claro, controlado,
con pautas,
¿no?
Bien hechas, exacto. Y entonces hay muchos tipos de ayuno intermitente. Hay el de 12 horas, que a ver, es que eso lo hacen los bebés cuando nacen. Los bebés, cuando ya empiezan a dormir toda la noche, ajá, les das la última toma, por ejemplo, a las 8 o a las 9 de la noche, y ya no vuelven a comer hasta las 8 o las 9 de la mañana. Claro. Eso ya es un ayuno.
Sí, 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 sí. O sea, totalment, totalment, Mamen, perquè a més és molt important, o sigui, entesos aquest dejú intermitent més enllà de les modes, però com molt bé dius, i aquí ho posem de rellevància sobre la taula, fer-ho ben fet, fer-ho amb una persona que ens sàpiga, amb guia, perquè si no doncs, ens podem trobar amb certes realitats que no ens agraden, entre certes persones adolescents, per exemple,
o
arribar
exacte. A temes... Tens el resultat contrari, no?
Correcte, que... totalment, i els efectes jo-jo i contraris. Mamen, el teletreball ens ha dut a uns nous hàbits i estils de vida. Què ens recomanes per tenir uns hàbits saludables?
Primero, lo que comentabais. Uno en el teletrabajo se sienta y no se levanta más. Pues no, vamos a ver, no. Hay que levantarse, aunque sean una casa pequeña. Yo vivo en una casa relativamente pequeña, bastante pequeña. Pues te levantas, das una vuelta, haces un par de flexiones, haces algo. El ejercicio, como la alimentación, son imprescindibles. Exactamente igual que las horas de sueño. Claro. Son imprescindibles. Entonces, tú puedes hacer, y entonces puedes decir, mira, yo voy a teletrabajar, me interesa hacer algo rápido a la hora de comer, pues te haces algo rápido, desde una ensalada, unas legumbres, algo a la plancha o simplemente incluso un sándwich. No, no tiene por qué ser malo, pero eso sí, hay que contrarrestar por la noche y salir a caminar.
Ay, qué es importante, ¿vale? Normalmente, l'esport,
el teletrabajo, claro. L'esport, el teletrabajo no nos obliga a estar sentados tot el dia. O sea, és teletrabajo, clar. No és me quedo en casa encerrada.
Exacte. I, Mamen, dins d'aquest estil de vida saludable que ens estàs explicant avui, on queda l'esport, no? Ara que ho estàvem parlant, aquest lifestyle, no? Todo en uno. Quina prioritat hem de donar a l'esport?
A ver, es que son deporte, alimentación y sueño. Esos son los tres pilares.
Sería el tridente.
Fundamentales. Uh-huh. Sí, exacto. Entonces, el deporte, hay personas que no pueden hacer deporte por lo que sea, pero tienen que moverse. O sea, no hay que diferenciar entre el deporte este de activo, y ahora voy y me machaco con la bicicleta y hago el spinning, y luego lo que es el caminar a paso ligero o la marcha nórdica. Todo llega a ser ejercicio. O sea, más que deporte, hablemos de ejercicio.
Per tant, Mireia, realment, nada rebaixes no es considera ejercicio.
No, a no ser, espera, no, a no ser que te vayan a sacar ese jersey del cual te has enamorado y hay muchísima gente delante y te tengas que ir corriendo para sacar el jersey.
Però és que a mi una vegada m'ho van dir, això d'anar caminant i d'anar quedant-te mirant a paradors no compta,
No, clar, perquè has de ser en moviment una estona allò seguida, a bon ritme, i clar. Mamen, dona'ns algun consell molt concret en quant a dieta, a part d'eliminar el pa i els hidrats de carboni. Què més podem fer?
A ver, yo os aconsejo beber mucho líquido,
¿sí?
Ya sean, que no sea cafeína ni teína, pero bueno, hay muchito tipo de infusiones, mezclar, aromatizar las aguas, ¿vale? Eso siempre va depurando bastante el organismo. Luego, si no se tiene hambre, ¿sí? Que no se coma. Sin saltarse las comidas. Entrar en un ayuno intermitente, uno no entra así como cualquier cosa. Tiene que estar preparado, ¿vale? Y sobre todo, sacar todo lo que son el producto industrial.
Claro.
Es, ¿me voy a tomar un aperitivo? Genial. Disfruta del aperitivo. Pero en vez de tomarte patatas fritas de bolsa, tómate aceitunas.
Molt bé, veus, mira, Mercè, tenim feina, eh? Ens hem d'aplicar molt, en aquí ens hem d'aplicar, però a partir d'ara ja farem les olives, cap problema. Like
vinga, doncs, seguim avançant avui al Plus de Badones, aquí al matí a Ràdio Estel, parlem d'alimentació saludable, incorporem a la nostra taula, de fet, estàvem parlant ara amb Mamen Rovira, del Healthy Lifestyle Coach, dietista i nutricionista, ara també, doncs, parlem novament amb la Paula Fernández Ochoa i amb la Noelia Rodríguez. Noelia, clar, com d'important no és l'alimentació a la nostra vida i a vegades no ens adonem, tu ho saps bé.
Sí, a veure, l'alimentació, bueno, per mi de sempre ho he pensat, l'alimentació és el punt número 1 per tot, sobretot per la salut. Jo personalment sí que practico el dejú intermitent de forma natural durant molts anys, o sigui, jo crec que jo no recordo quan vaig començar, perquè jo sóc una persona que menjo molt poc i menjo molt poca quantitat, aleshores per mi el fet de no, per exemple, no esmorzar, doncs no em suposa res i faig un dejú intermitent de 16 hores.
I perdona, a l'any cada quan?
16 hores, sí.
Però és una passada. I a
l'any
cada quan ho fas, aquest dejú intermitent?
Doncs bueno, jo acabo de sopar, posem a les 10 i aleshores fins a les 2 o les 3 del migdia de l'endemà no. Sí que és veritat que prenc un cafè entremig, però estic moltes hores sense menjar.
Però durant tot un any, per exemple, quantes
sempre.
Vegades ho practiques?
Sempre. De fet, em trobo fatal ara perquè el Nadal he esmorzat i aleshores, clar, estic com empatxada, no? Sí, ho he fet sempre.
Clar, mamen, però potser això és perquè la Noelia té la seva pròpia constitució,
sí,
no?
Sí, clar. A veure, el
sí.
Fet de que...
No,
jo tinc
eso.
Un... Sí,
que hay que ir con mucho cuidado sentido, o sea,
yo...
no es decir, es que yo me voy a saltar el desayuno, ella ya debe tener su genética, ya debe saber cómo hacerlo, ya debe saber cómo compensarlo,
ya se debe controlar a sí misma, que es a lo que las nutricionistas llegamos, a que esa persona se controle a sí misma, sí, que no dependa de nosotros.
Jo tinc una malaltia del sistema immune, aleshores el fet del dejú intermitent a mi m'ha ajudat a reforçar el sistema immunitari i em dona molta més energia. En contra del que pot semblar, doncs, jo obtinc més energia amb el dejú intermitent. És cert que això no és una decisió que, com diu la mami, que s'hagi de prendre, diu, ara me voy a depurar i vaig a fer el... No, vull dir, això, jo, el meu marit és esportista professional i aleshores és dietista i, a veure, sí que hi porto un control. Això sempre s'ha de fer sota el parany d'un
professional.
A veure, d'un professional, això.
Clar.
I, bueno, i el sentit comú, vull dir, els hidrats de carboni en la mida en la que l'energia que tu gastis o no gastis durant el dia i, sobretot, l'exercici físic, que en el meu cas és la meva assignatura pendent, perquè em costa moltíssim.
És el teu propòsit.
Sí.
A veure, Mercè, tu i jo no podem començar el dia sense menjar res. I més amb tota la feina i tot el que hem de fer ens agafar. Clar, tindríem una baixada de sucre que estaríem tirades per aquí pel terra, això seria horrorós.
Jo necessito, Mireia, fer de fet, la meva mare sempre em deia, abans de sortir de casa t'has de prendre ni que sigui un cafè o alguna cosa.
Sí, totalment no. I a les escoles, per exemple, els nanos petits ens diuen que abans d'arribar a l'escola han d'haver esmorzat bé, després han de portar també esmorzar a col·legi. Bé, jo crec que sí, aquest dejú intermitent ben fet, que la Noelia el fa molt ben fet perquè té una persona al seu
costat. Al costat, que la controla.
Sí, però cadascú té la seva realitat. Paula, com podem integrar l'esport en el nostre dia a dia, però alerta, sense que suposi un esforç econòmic per la nostra butxaca?
Mira, a ver, el deporte yo creo que hay que partir de la premisa de que deporte o actividad física, como bien apuntado Mamen, es calidad de vida, es salud, y por tanto debe estar en nuestro día a día sí o sí como protagonista. A partir de aquí, el deporte o actividad física nos da un amplio abanico de posibilidades, tanto en cuanto a la actividad en sí, como a lo que es el bolsillo que me estabais preguntando, porque efectivamente, oye, mira, yo desde el confinamiento me borré del gimnasio y hago mucho deporte en casa. Hay muchísimas maneras de hacer ejercicio a efectos de estar sano, a efectos de salud, que es lo que estamos hablando, que no requiere mucho dinero, salir a correr, oye, son las zapatillas y tres prendas básicas para ir vestido. Pero no es más, muchas veces yo creo de verdad que no es cuestión de tiempo o de dinero, sino de ganas, y sobre todo de concienciarnos de cuántos beneficios nos aporta esta actividad física junto con la alimentación y descanso que también habéis apuntado antes.
Clar. Aquest trident, no?, que ens apuntava avui la Mamen. Noelia, clar, tu com a influencer, com a persona habituada, no?, en el món de les xarxes, concretament en l'Instagram, clar, hi ha aquests falsos cànons de bellesa, no?, que ens poden resultar a vegades fins i tot perjudicials, no?, moltes vegades, millor dit.
Sí, a veure, aquí ho hem parlat moltes vegades i crec que no ens hem de cansar de dir que l'empoderament de la dona i el que, o sigui, i el que realment importa d'una persona no es veu en una foto. O sigui, estar més guapo o menys guapo, que de totes formes és bastant relatiu, perquè, o sigui, no sé si estar més guapo significa estar més prim, estar més gras, o ser més alt o ser més baix. Lo important, primer de tot, és estar sa, perquè si no estàs sa, ja aleshores no pots fer res.
Totalment.
I jo sempre dic també, en tots els àmbits, l'important és l'educació, i l'educació alimentària és molt important.
I no es dona.
I no es dona.
És una matèria que tenim pendent.
I no es dona.
Però sí que és cert que les escoles estan donant, i ho estan treballant molt, tot el que és la piràmide alimentícia. Sí que ells estan conscienciant molt del que s'ha de menjar més són fruites i verdures, que a la nostra època tot això no es feia, igual que tot el tema del medi ambient, o sigui, sí que s'està treballant. Mamen, perquè ara què és el que comença? L'operació post-Nadal, l'operació biquini, perquè és que sembla que gairebé que ens venguin una dieta constant i, com ens deia la Noelia, el més important és la salut.
Ahora lo que toca es recuperar nuestros hábitos alimenticios.
Ara, la salut, sí, no? Que hem perdut aquests dies. Bueno, hem perdut, a veure, que potser hem malgastat, no?, aquests dies, Mamen.
Bueno, los hemos machacado un poco. Eso es lo que toca ahora. Porque la dieta, es que la dieta no te lleva a ningún sitio. Solo la palabra ya te hace que tengas tus puntos. O sea, es que me voy a poner a dieta. Una vez acabes la dieta, ¿qué pasa? Te entra como una ansia de volver a comer y todo eso lo pierdes. Si son hábitos alimenticios, como bien dicen mis compañeras, eso ya tú vuelves. Tú sabes que has estado una semana, pero que tú vuelves a tu rutina, a tu ejercicio, a tus horas de sueño, a tus horas de descanso y vuelves a comer de manera saludable. de manera saludable, porque cada persona, es lo que decía Noelia, ¿no? A ella que tiene un problema, bueno, pues a ella le funciona muy bien esto, a otra persona le funcionará muy bien lo otro. No es una dieta que sea para el millón de personas y a todas le va a funcionar, ni muchísimo menos. Cada persona necesita coger su alimentación, su rutina de alimentación que a ella le consiga hacer ganar en energía, en tranquilidad, que al tema hormonal se le... Yo tengo un montón de pacientes con unos problemas tremendos de microbiota, porque esta pauta no le sigue a uno igual que al otro. Claro. Cada persona somos individuos.
No, totalment.
I som els individuals.
Mira, breument, Paula, en un minut, ja sabem que és difícil, però et volíem preguntar l'estil de vida saludable, des d'on el podem treballar o educar?
Des de la infància. La infància és quan aprendemos realmente los comportamientos, las acciones, y a medida que los hacemos repetitivos los convertimos en hábito, y es la manera de saber o de poder integrar que salud vuelva a lo mismo, que es un estilo de vida con ese tridente que hemos dicho de alimentación, descanso y actividad física, y que desde niños es cuando realmente podemos conseguir ese cimiento de salud y de bienestar y llevar a una productividad y como catalizador de desarrollo, ¿no? Como individuo. O sea, yo creo que desde niño hay que saber, hay que educarles en las meriendas, en los desayunos, lo que decías Mireia también al principio. A mí me han educado igual. No salgas de casa el niño,
claro,
haber tomado algo antes. Bueno, yo creo que son ciertos hábitos que hay que integrar y vuelvo a lo que os he dicho al principio, de ser, de mentalizarnos, de que deporte o es calidad de vida, salud, alimentación saludable, es calidad de vida.
Totalment, totalment. Noelia, Paula, aquestes operacions biquini, diguem-li com vulgueu, aquests cànons imposats, porten a un fals empoderament de la dona? Com ho veieu, Noelia?
Sí, totalment. O sigui, ho dic totalment. És un fals empoderament, perquè l'important és trobar-te tu mateix bé amb el que tu tens. I a partir d'aquí, doncs, transmetràs felicitat, independentment de quin sigui el cànon.
Paula.
Yo lo que creo es que el concepto de empoderar está cogiendo una línea complicada, porque muchas veces al final lo que hace es imponerte, ciertas imposiciones del sistema, ¿no? Yo lo que creo de verdad que hay que hacer es, debe imperar la salud física y mental de cada uno, hay que hacerlo desde la libertad y desde el respeto. Y, oye, saber envejecer con dignidad, pero con respeto de que si tú quieres alisar tus arruguitas no significa que estés renegando de envejecer.
O sea,
hay que ser bastante delicado y hacerlo con sentido común absolutamente todo.
Que Mireia, volemos saber la opinión de la mami, per tancar la taula.
Yo estoy totalmente de acuerdo con ellas dos. Y por si hay alguien que le cuesta salir a hacer ejercicio, actividad física, deporte, que tengan en cuenta que cuando hacemos actividad física, ejercicio, deporte, igual, lo que estamos proyectando es la hormona de la felicidad, que es la serotonina. Entonces, animo a todo el mundo a que lo haga, porque seguramente eso les ayudará a ser mucho más felices. Y totalmente de acuerdo, o sea, los hábitos alimenticios hay que hacerlos desde pequeños.
Doncs amb aquesta reflexió final que ens feia la mami, nosaltres ara sí que volem saber quines conclusions ens extreu la Mireia, la Mireia del Poda, justament del tema tractat avui, aquesta alimentació saludable.
Doncs està clar que venim d'una cultura de reunir-nos, de menjar plegats, però sobretot culpabilitat zero, zero patatero, depuració apàtica. Anem a netejar el nostre fetge per eliminar les toxines. Sí, endavant amb el dejú intermitent, sempre i quan sigui ben fet, i mengem quan tinguem gana. Hem de saber diferenciar la gana emocional de la gana corporal. Els hàbits saludables passen indubtablement pel moviment. I hem de tenir molt clar el trident: exercici, alimentació i hores de son. Són imprescindibles. A casa, què podem fer? Unes flexions. I al carrer, caminar. Això no ens costa diners. Diferenciem també l'exercici de l'esport. És qualitat de vida, sigui el que fem. Bevem molts líquids, no cafeïna ni teïna. Més infusions. I quan anem a fer l'aperitiu, demanem unes olives al lloc d'unes patates fregides. Perquè el que realment importa d'una persona no es veu en una foto. El més important és la salut. I això passa pels bons hàbits alimenticis. Educació des de la infància, repetició i assoliment. Alimentem amb respecte i, sobretot, al nostre interior.
Doncs moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí, Mireia del Pozo, Mamen Rovira, Paula Ferrado Ochoa i Noelia Rodríguez. Moltíssimes gràcies per haver estat
gràcies
en la Tierra Distel.
Gràcies a vosaltres.
Moltes
gràcies. Gràcies a vosaltres per tot.
Vinga, que ho deixem aquí. Petita pausa i tornem després d'escoltar la pregària de l'Àngelus i l'informatiu.
Els dimarts i dijous, a 11:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.